Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Copes divendres 2 de febrer, el dia en què sabem que les llistes de l'atur han pujat a Tarragona en més de 1.200 persones al gener. A la demarcació tenim el trist honor de ser on més puja de tot Catalunya i amb diferència. Hi ha una part bona. Si mirem les xifres de fa un any, el descens d'aturats és gran, però la destrucció de llocs de treball no s'acaba. Continuem depenent del sector serveis, per tant, de feina estacional i precària en general. Però clar, mentre els nostres polítics continuen parlant d'altres coses, i entre uns i altres, el més calent és a l'Aigüera. Quina llàstima i quin temps tan preciós estem perdent. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, que n'hi ha força. Parlarem de música amb Vanessa Martín, que avui porta la seva gira Munai al Palau de Congressos de Tarragona. Els convidarem també a fer una volta per l'exposició dedicada a Bigas Luna, que està aquests dies a Tarragona. I a partir de la una, ja saben, parlarem amb Cope Lleida per repassar la cartellera i fer-los propostes per aquest cap de setmana. Serem en directe fins a 2:15 al 93.5 des del Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, en directe a través del web i l'APP de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona. Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Laia Flórez, molt bon dia a l'Agència Estatal de Meteorologia.
Bon dia. Avui a Tarragona tindrem cels ennuvolats on els núvols aniran disminuint a mesura que avanci la jornada. A aquestes hores és possible que encara quedin algunes precipitacions en forma de neu per sobre dels 600 metres. Les temperatures avui es presenten amb pocs canvis. Al Vendrell 13 graus, Tarragona 15 graus, Reus 13 graus, Gandesa 9 graus i Tortosa 14 graus. El vent bufarà de component noroest, moderat, amb intervals que poden ser forts i molt forts al prelitoral sud i al litoral de la demarcació de Tarragona, on podria arribar als 80 i 70 km per hora a partir del migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laia. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. I avui hem sabut que un mecànic de Reus ha estat denunciat per presumpta incitació a l'odi per negar-se a reparar el cotxe particular d'un agent de la Policia Nacional, com ho senten. Els Mossos van citar l'home aquest dijous a comissaria, però es va acollir el seu dret a no declarar. Segons ell mateix ha explicat, l'agent el va trucar dimecres per demanar-li que li arreglés el cotxe, però ell s'hi va negar, diu, per principis, arran dels fets de l'1 d'octubre. Poc després, la parella d'aquest agent de la Policia Nacional, que és mosso d'esquadra, l'hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons explica el mecànic. Finalment, dues patrulles dels Mossos es van personar al taller i el van citar per presentar-se a declarar a comissaria. Ara està pendent que el pugui citar també el jutge. Jordi Perelló s'ha mostrat confiat que el cas no vagi a més i que el jutge tingui un mínim de sentit comú. Ho ha dit així a l'Agència Catalana de Notícies.
Bueno, primer que tot, que hi ha un real decret que jo estic convençut que m'empara, que diu que un taller no marquista té tot el dret de triar les feines. Això és el punt número 1. Segona, ells no, a mi no em pot obligar ningú a fer una feina que no vull fer. És que, no sé, jo no veig que sigui cap delicte d'odi. Jo no estic promocionant odi contra ells. Jo simplement he pres una decisió personal.
Cope Tarragona. Estàs informat.
Encara a Reus, el Reus Deportiu es planteja, atenció, marxar de la ciutat si l'Ajuntament no desencalla la cessió de l'ús de l'estadi que ha de permetre fer-ne l'ampliació a què els obliga la Lliga. El club té 5 mesos per començar les obres i acondicionar l'estadi pel que requereix la normativa de segona divisió, però les obres no poden començar fins que l'Ajuntament de Reus aprovi la concessió d'ús de les instal·lacions al club. El Reus Deportiu diu que està entre l'espasa i la paret, que entenen la postura de l'Ajuntament, però no descarten marxar a una altra ciutat i el temps apreta. Escoltem el màxim accionista del club, el Joan Oliver.
I entenem que hi ha una situació política molt complexa que fa difícil la presa de decisions. Però el que passa que nosaltres ens apreten per una altra banda, que seria una llàstima per nosaltres, evidentment, però que seria també un problema del punt de vista de la ciutat, perquè al final tindrien unes instal·lacions en poc ús. O les poques coses que hem començat a valorar són totes dins del Baix Camp, i amb una proximitat a l'estadi actual inferior a la que hi ha en alguns punts de la mateixa ciutat de Reus. Confiem que s'arregli, sí. Però estem al límit, és veritat.
I més coses, Front Comú de Salou, Cambrils, Mont-roig i Vandellós per exigir el desmantellament de la via del tren que creua els municipis volen que es faci de manera immediata un cop entri en funcionament la variant del corredor mediterrani. Fa temps que se sabia que això passaria. Els alcaldes alcen ara la veu perquè temen que la retirada de la infraestructura ferroviària s'eternitzi i es mantingui com una barrera urbana. Tot i que la posada en marxa del nou corredor està prevista per aquest 2018, diuen que no han vist cap projecte de desmantellament. Escoltem els alcaldes de Salou, Cambrils i Mont-roig, Pere Granados, Camí Mendoza i Fran Morancho.
Barreres físiques que comporten de cara a lo que és el nucli urbà continuarien exactament igual i a més ens trobaríem també del seu manteniment propi, és a dir, qui manté allò? Tindríem un cau de porqueria i li hem de dir així de clar.
Un transport públic d'alguna manera o altra, no?, que pogués unir els quatre municipis. Per tant, sempre també hem defensat i defensarem això. Però com que avui per avui no és realitzable immediatament doncs, aquesta transformació, almenys així no ens consta, per tant, doncs, per això demanem el desmantellament.
Volem una resposta per part del Ministeri en el sentit de quan començaran a desmantellar, quan començaran a treure totes que són les travesses, les vies del tren, la catenària...
I més coses, el fiscal demana 4 anys de presó per al conductor que va embestir mortalment dos joves de 15 i 18 anys a la Nacional 340 a Amposta, va ser el desembre de 2016. En el moment d'embestir la moto en la que anaven els dos joves, l'acusat conduïa la seva furgoneta sota els efectes de la cocaïna. Posteriorment a això, per uns fets pels quals havia quedat inicialment en llibertat amb càrrecs, el van enxampar saltant-se la prohibició de conduir que li havia imposat el jutge. El pare de la noia que va morir en l'accident s'ha mostrat disconforme amb la petició de presó del fiscal i rebutja que es parli del cas com un accident de trànsit. El judici es farà els dies 12 i 13 de febrer a Tortosa. I acabem amb una bona notícia. Tarragona ha homenatjat la poeta Montserrat Abelló en la commemoració del centenari del seu naixement. Un acte institucional amb la interpretació de poemes musicats ha encetat els actes de l'any Abelló a la seva ciutat natal el mateix dia que hauria fet 100 anys. El programa compta amb el suport de més d'una cinquantena d'entitats ja arreu del territori de parla catalana i s'organitzaran jornades, exposicions, conferències i recitals. La Laura Borràs és la comissària de l'any Abelló.
La seva poesia, la seva faceta com a traductora, el seu compromís amb el feminisme, s'ha explicat d'una manera molt clara, i el seu compromís cívic amb el seu país. Tot això ho farem teixint un canemàs d'una gran quantitat d'activitats que bàsicament el que voldran és combinar aquesta força de la seva paraula amb la reflexió, amb la il·luminació que de vegades provoquen els seus versos.
Doncs amb això arribem a les 12 i 29 minuts. Ens aturem un minut per la publicitat i parlem amb Vanessa Martín.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95 € con ABC.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Seguim a Herrera en COPE a Tarragona. Vamos a ponerle música a la mañana y hoy en el programa suena Vanessa Martín.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
Esto que escuchan es Complicidad y a Vanessa Martín la tenemos al otro lado del teléfono. Vanessa, muy buenos días y mil gracias por atendernos.
No, muy buenos días a vosotros. ¿Qué tal? Yo encantada.
Muy bien. Oye, un placer porque además estamos a unas horas de recibir a Munay, ¿no? Esta gira por aquí por Tarragona. Es una gira en la que llevas inmersa ya unos cuantos meses. ¿Cómo la estás viviendo?
Pues mira, la verdad es que está siendo una gira maravillosa. Estamos felices de todo cómo han ido sucediendo las cosas con ese disco desde el primer momento, de los conciertos, como estamos disfrutando y estamos también con cierta nostalgia, bueno, con cierta, no, con la nostalgia encima, porque
que se acaba, ¿no?
Estamos dando los últimos coletazos y por una parte tenemos la pues las ganas de empezar a, bueno, primero descansar y después de la inquietud de ponerte ya con lo nuevo, y por otra parte la pena de dejar ya aparcada pues una gira que nos ha llenado de momentos que no vamos a olvidar nunca, ¿no?
Uh-huh. Una gira y un disco, de hecho, que yo creo que te ha dado cosas diferentes, ¿no?, a los anteriores, porque Munai llegó hace año y poco, más o menos, y te he oído en alguna ocasión decir que te ha sorprendido incluso a ti, ¿no?, lo que ha pasado con este disco.
Sí, la verdad es que este disco ha sido... en ningún momento esperaba que fuera a ser así. Desde el primer momento... No sé, ha sido como mágico, ¿no? Como cuando a veces tocas la varita mágica algo y de repente lo llena de luz, de aire, de horizonte. Y la verdad es que para mí ha sido, bueno, pues maravilloso. Ha sido muy inspirador porque yo venía de Crónica de un baile, que era un disco que también nos ha hecho, nos hizo tener una gira importante y un crecimiento, no solo en España, sino también fuera. Y de repente... era una responsabilidad y vértigo también y decir, ¿ahora qué hacemos? Sí. Y bueno, no te quiero contar el vértigo de lo que venga. Quiero decir, bueno, vale, venga, nos sentamos y ¿ahora qué?
Mira, precisamente yo tenía previsto preguntarte si te había dado mucho vértigo lo de el éxito en el Liceo, en La Malagueta, en Gijón, en Coruña, en Argentina, en Uruguay, ¿no? ¿Te ha dado un poco de vértigo volar tan alto, Vanessa?
Sí que es verdad que hemos estado en sitios pues muy importantes y te da vértigo. Mira, yo soy muy respetuosa con el escenario, con la gente que viene, porque de repente a mí me parece que alguien con la de opciones que hay, ¿no? Uh-huh. Para hacer en tu día a día y el poco tiempo libre que tenemos, de repente que alguien elija ir a verte, es como para agradecérselo, pero de todas las maneras posibles, ¿no? Y encima que repitan,
claro.
Ya es como, bueno, ¿sabes? Es como, bueno, algo, la verdad que más que vértigo, que evidentemente cuando paras es cuando dices, joder, mira todo lo que he hecho.
Claro.
No, pero en ese momento lo estás disfrutando y estás concentrada en que el concierto salga bien, que la gente lo disfrute, que a nivel técnico todo esté en orden, que tus músicos también estén... disfrutando del momento y tu equipo y la verdad te digo ahora en esta última visita a Argentina me llevé a mis padres para que vieran verdaderamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque cuando llegas aquí a España lo cuentas y todo el mundo, ay, qué bien, qué bonito, tal, no sé cuánto, pero verdaderamente tienes que verlo para saber la dimensión de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por suerte pues mis padres pudieron venir conmigo y yo me acuerdo de mi madre en la fila 6 y a mis padres, ¿no?, mirando los dos como diciendo, miraban para atrás en el teatro, ¿no?, y decían, Dios mío, pero ¿y esto tiene montado a mi hija?
la que ha liado Vanessa, ¿no?
Qué gracioso, sí, la verdad es que sí, y está siendo muy bonito. Yo en Argentina me siento muy cómoda, en México también, son países en los que me gustaría vivir, siempre lo he dicho, una temporada de mi vida, no me gustaría quedarme con eso dentro, y después cuando vuelves a tu tierra... A España y en concreto a Málaga y Madrid, que es donde yo normalmente estoy viviendo, pues como qué gusto de raíz, qué gusto de esencia también,
claro.
¿No? Y qué bien sentirte cómoda en allí donde vas, porque la gente te lo hace así, ¿no? Te hace sentir cómoda y te sientes querida.
Uh-huh. Pues este viernes tenemos la oportunidad, de darte un poco de amor, ¿no? Desde Tarragona, que vienes aquí al Palau Firali de Congresos, que los que vayan al concierto, que todavía hay entradas, por cierto, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué van a ver?
Pues mira, son aproximadamente 2 horas de concierto en los que pasamos por diferentes climas. Este último disco, Munai, está prácticamente en su totalidad. Y también hay canciones de discos anteriores que me van a acompañar.
Siempre claro.
Que eso es inevitable. Y sobre todo es una desconexión de... Siempre lo digo al empezar el concierto, ¿no? Que intenten desconectar de la rutina, del día a día, y que se entreguen única y exclusivamente al poder de la música, a lo que las canciones les arranquen y les a viajar a través de sus propias experiencias. Uh-huh. Así que eso espero, una vez más, en Tarragona. Uh-huh.
La verdad es que la música tiene este poder, ¿no?, de transportarnos, de hacernos olvidar a veces, ¿no?, de los problemas y de lo cotidiano. Y yo, evidentemente, sabemos que Vanessa Martín hace música, pero sabemos qué música escuchas. Yo te he puesto deberes, Vanessa, y te he pedido que me recomiendes tres canciones. Y ahora me cuentas por qué, si te parece. Vamos a empezar. Esta sabía yo, no sé por qué, que me iba a caer una de Joaquín Sabina. Esto lo intuía, digo, aquí me va a recomendar a Sabina. Y has escogido Leningrado. Mira, escuchamos unos segundos, sí, y me cuentas por qué.
Nos quedaba para un vodka con limón y un tostón del menchemique de la esquina. Cuando agonizó el panique, qué ansiedad. Te empecé a desabrochar la gabardina. Soviética, ir por condones a recepción. Años luz de la rutina, han ido una golondrina en mi balcón.
Si me cruzo contigo, Vanessa, y te veo con unos auriculares, puede ser, es muy probable que estés escuchando a Sabina, ¿no?
Pues mira, puede ser muy probable. El último disco, además, es que no me lo saco del coche, no me lo saco del reproductor, y la verdad es que, bueno, a mí me parece... Tiene una capacidad de contarte una historia y de arrancarte las entrañas, pero así, sin ningún tipo de anestesia, y de, no sé, me parece un tipo, tiene un don que muy pocas personas tienen, ¿no? Porque claro, no es solo cantar bonito, ni escribir, ni es la capacidad de hacerte, de ponerte a llorar con una canción, aunque tú no la hayas vivido, ¿no? Uh-huh. Y a mí Leningrado, cuando escuché este disco, Lo niego todo, fue, bueno, para mí un estandarte maravilloso y una carta de presentación maravillosa. Y de repente vas descubriendo más el disco, y Leningrado fue una de estas canciones que a mí me hizo llorar sin ni siquiera haber pasado por ahí, ¿no? Y gráficamente yo pues tengo mis imágenes en la cabeza, ¿no?, de lo que supone la historia que él va contando. Me parece una delicia.
De hecho, pudiste cantar con Sabina, ¿no?, sobre un escenario, que fue uno de los grandes momentos, creo, para ti.
Para mí ha sido un sueño cumplido de este 2017 que ha pasado, y fue en Argentina, y además, como te decía, fue un día, yo estaba allí de gira y justo él estaba el día de antes, y coincidió que me invitó a en Madrid, y dijimos, ah, mira, que estamos juntos, está allí en Argentina, y él me invitó a cantar el día de antes de mi concierto, y bueno, tengo la suerte de contar con la amistad de un tipo grandioso como él, y de quererlo muchísimo y admirarlo si cabe aún más.
Eso te iba a decir, al que admiras, ¿no? Eso sí que sin duda ha sido un lujo. Vamos a seguir con la lista, va, que no me quiero quedar sin tiempo. También Vanessa Martín recomienda Issues de Julia Michaels. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues. ¿En qué momento te cruzas con esta canción? A ver.
Pues mira, esta canción me la cruzo una mañana en la radio, que de repente vaya, yo no, la verdad que no conocía a Julia Michaels, y de repente iba en el coche y escucho una canción que me hace subir el volumen, y me quedé como, ¡buah, qué maravilla! Cómo entra la cuerda, no sé qué, y cómo va cantando, no sé, de estas canciones que te atrapan. Y estuve, pues sin exagerarte, una semana con la canción por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día. Y me parece de estas canciones que además me gusta la versión acústica, que es como con poquito, consigues tanto, ¿no? Y estas joyas que nacen para quedarse para siempre.
Claro, es que esto pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa, mira, con la que ponía al principio, con Complicidad, es de estas que dices que la tengo que volver a poner en cuanto acaba, ¿no? Porque no puedes parar. Esto pasa con... hay temporadas, ¿no? A veces sí, las dejas, luego las recuperas, ¿no?
Sí. Pues... pero hay temporadas en las que nos ponemos muy pesados con una canción, es verdad, ¿eh?
Pero esto, oye, el cuerpo lo pide, Vanessa, y no se puede ir en contra. Vamos con la tercera, que no te has quedado aquí corta, y ha sido a otra grande, ¿eh? Tina Turner, The Best.
Give me a
¿Por qué The Best?
Mira, Tina Turner, en general ella, me parece un animal escénico brutal. Tiene una fuerza y una sensibilidad arrolladora. Tuve la oportunidad de verla en París y, bueno, y en el concierto también proyectaban como una especie de documental de su vida, ¿no? Es increíble el crecimiento de esa mujer y cómo esa mujer se ha superado a sí misma con toda la adversidad que ha tenido personal con su marido y demás y en general, ¿no? En la música y todo, ¿no?
Sí.
Y esta canción, dentro, porque no te podía poner toda su... bueno, toda la que te hubiera puesto
yo
ella,
sé que es lo poco complicado, solo con tres, pero...
es muy complicado, pero te digo que esta canción a mí me es como que la define a ella, aunque la canción no hable de eso, pero la define por su fuerza, por el subidón que te da, por es como ponértela por la mañana cuando te despiertas y querer comerte el día como diría Leticia Sabater.
Sí, sí, con alegría, ¿no?
Eso, con alegría. No, te provoca ahí un subidón que yo voy por la casa como bailando, preparándome el café y es como que gusto de canción y eso, pues de esa fuerza, ¿no?, que tiene ella, ¿no?
Exacto. Pues estas son las tres canciones. Yo te agradezco mucho que te hayas prestado al juego, Vanessa. Por cierto, ¿tienes alguna tradición, alguna costumbre antes de salir al escenario? ¿Te pones alguna canción o prefieres silencio?
Pues mira, ¿sabes a quién me pongo mucho? A Poveda.
Ah, muy bien, muy bien.
Me pongo mucho a Poveda, sí. Me gusta mucho... pues cantar encima de él o intentar hacer lo que él hace. Pero me gusta muchísimo y me lo pongo mucho para calentar.
Ah, pues mira, ya claro. Saben, lo que va a estar haciendo Vanessa un ratito antes de este concierto, el viernes 2 de febrero a las 9 en el Palau Firal y de Congresos de Tarragona, después te queda Girona, Pamplona, te vuelves a Argentina, ¿verdad?
Sí, y después nos vamos a Lisboa, seguramente.
Muy bien, muy bien. O sea que ahí todavía queda una oportunidad, pero como decimos, Tarragona pues es una de las últimas, ¿no?, de estas últimas oportunidades de ver Munay en concierto. No sé si preguntarte si primero quieres descansar, ya me lo has dicho, pero ya tienes nuevas canciones ya por ahí preparadas. ¿Has robado algunas conversaciones ajenas de estas que te inspiran?
He robado alguna conversación ajena. He vivido para poder contar también lo mío propio y tengo alguna que otra canción, pero de momento, descansar.
Descansar, pues ya te lo has ganado, ¿eh? Te lo has ganado.
Sí.
Pues Vanessa Martín, ha sido un placer de verdad tenerte en el programa. Vuelve cuando quieras y disfruta mucho este final de gira.
Oye, muchas gracias. Un gustazo, de verdad, Mónica.
Gracias.
Gracias, un placer.
Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa de semanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más.
Herrera en Copia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Fins al 25 de febrer, els diumenges a la tarda, cinema de qualitat per a grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura.
Aquí, Diputació.
Diputació de Tarragona.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, seguim amb més coses a COPE, a Tarragona. Des del passat dijous podem visitar a Tarragona l'exposició El otro Vigas Luna, la seducción de lo tangible, una exposició que ha recorregut ja altres ciutats i que serà a casa nostra fins al 15 d'abril. I per saber què hi podem veure, tenim amb nosaltres a la comissariada de la mostra, la Raquel Medina. Raquel, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Que, escolta, com va anar la inauguració? Perquè no sé si Tarragona era una plaça que us feia especial il·lusió per portar aquesta mostra.
Sí, precisament quan vaig plantejar aquesta mostra, la idea era vincular-la als llocs més importants que haguessin tingut relació anímica, afectiva o professional amb l'artista especialment. Mm-hmm. I, evidentment, el més important és Tarragona en aquest sentit, per això em feia especial il·lusió de portar-la aquí. I com el fet de que necessitava un espai molt gran, perquè, per exemple, a Màlaga vam tenir 700 metres, al Museu a Saragossa, també al Palau Serrano, també vam tenir una exposició molt gran, doncs aquí hem decidit fer col·laborar dues institucions que ja han col·laborat altres vegades, que és el Port de Tarragona i el Museu d'Art Modern, i la fem repartida, la mateixa exposició, en dos espais.
Exacte.
Comença pel museu, la primera part, i després la segona la trobareu al Tinglado 1.
Uh-huh. Ara parlem del recorregut ideal per veure aquesta exposició, perquè coneixem sobretot el Vigas Luna, cineasta, evidentment, uh-huh, però potser no tant altres vessants de l'art que a ell li apassionaven, no? I és una mica el que descobrim a través d'aquesta exposició.
Sí, exacte. O sigui, per això el títol de El otro Vigas Luna, perquè precisament ell és important destacar de que és conegut com a cineasta, però ell prèviament a ser cineasta era artista. El seu pare ja pintava, ja de molt petit li va regalar uns pinzells, i ell ja s'havia format en el món de les arts plàstiques. La seva primera feina seriosa, podríem dir, va ser de dissenyador, uh-huh, de mobles, amb l'Estudi Gris, que va tenir grans premis internacionals de disseny, sobretot a Anglaterra i a Itàlia. Però va arribar un moment en què ell buscava altres, tenia altres anhels, i es va ficar en el món de l'art conceptual. Eren els anys 70 i va fer a la Sala Vinson l'exposició Taules, que eren unes taules impossibles, que va presentar amb una performance amb els comedians. Eren unes taules que, evidentment, trencades, que no servien, eren... per això jo dic de vegades que va passar del disseny a l'antidisseny, a fer objectes pues, que no es podien fer servir. Després d'aquesta exposició va fer una altra a Anglaterra, que es deien Nou Taules, i d'aquesta tenim dues taules al museu. Si conservem. O sigui, que comença l'exposició per aquest primer moment del Vigas, als anys 70 com a artista conceptual, amb les taules, els polaroids, que són molt importants, i després ja anem desgranant tota la seva trajectòria fins que va morir fa 5 anys.
Uh-huh. Hi ha fotografia, no? Dibuixos, pintura... Ell es considerava sobretot pintor? Era una de les maneres en què es considerava que s'expressava més lliurement?
Sí, ell considerava fonamental aquesta tasca de la pintura. Tant és així que ell no la va deixar en cap moment. O sigui, ell anava viatjant pels hotels i anava pintant els trens, els avions, a l'habitació de l'hotel, enganxava tota la paret amb els seus dibuixos i la cinta de pintor, que enganxava tot amb cinta de pintor, i doncs, quan arribava a l'hotel es posava a pintar. I tenia aquesta necessitat íntima perquè ell... El cinema doncs involucra moltes persones, molts interessos, molts problemes de vegades, i pintant se sentia completament lliure. I per tant, com que pintava per ell, no era ni per fer exposicions ni per res, perquè ell ho va mantenir fins als 90 en el territori de la intimitat, sí. És una manera de... O sigui, en aquestes peces ell reflectia realment com ella sentia. I és en aquestes obres on trobem el seu imaginari més íntim, les seves simbologies, les seves imatges icòniques, les seves dèries i obsessions, que de vegades també es transmeten al cinema, com sí. És lo de les lactatios, no? Lo dels pits i les lletres de les dones.
La teta i la luna, no?
Ah, això. Sí. I tot això bueno, s'explica molt més bé en el llibre, no? D'on provenen aquestes obsessions i com ell doncs, ho va vivint i ho va transmetent a través tant del cinema com de les arts plàstiques. I també un altre aspecte molt que volia destacar és aquest lligam entre que a ell li agradava molt de barrejar el món del cinema amb el món de les arts plàstiques fan servir els guions vells, que ja havien acabat les pel·lícules, com a base, com a suport dels seus dibuixos. I llavors veureu al museu doncs, que hi ha molts d'aquests dibuixos preciosos, primitivistes, que de vegades semblen rupestres i tot, i els seus símbols, no? Les seves vulves, les seves dones, sempre hi ha aquesta vinculació del sexe, però també, curiosament, en l'espiritualitat, perquè ell deia que el triangle de la seva... o sigui, de tota la seva creativitat es basava en tres punts, no? Que era el menjar, l'espiritualitat i el sexe. I llavors tot, d'alguna manera, està involucrat una cosa amb l'altra. I, bueno, doncs va fer aquestes obres que barrejaven, o sigui, els guions com a base, i després fent servir també les notes, aquestes que ara fem en postis, però, bueno, també hi ha aquests blocs que tenim al costat del telèfon, no?, que ell apuntava allà doncs, telèfons de la gent, idees que tenia per gravar, per rodar una escena, com havia de ser... Pues tot això sempre ho guardava, tenia caixes i caixes, i després les unia amb agulles, i això ho feia servir per pintar al damunt i conformar unes obres que veureu també al museu molt, molt curioses, no? Perquè estem veient la pintura, però estem veient també tota una sèrie d'anotacions de telèfons de gent, de coses que se li acudien, que jo no volia que... I, o sigui, que hi ha com una... És també una mena de cosa com a biogràfica,
clar,
en el sentit
sí, sí.
que és la seva vida com a cineasta barrejada en la seva vida com a pintor o com a artista en general, perquè el que s'ha de dir és el que ell va dir al final dels 90, no? Dic, jo ja no em considero un cineasta, em considero un artista.
Clar,
i
clar.
El cinema és una faceta més.
És el que et volia
és
preguntar, perquè al
aquesta.
Final ell era una persona, doncs, artista, no? Era inquiet, no? Una
molt
persona
inquiet,
curiosa,
sí.
i sí. És com que havia de plasmar aquesta curiositat a través de moltes vessants, no?
Exacte, i a més era hiperactiu, el seu cervell no parava de tenir idees, d'experimentar amb això, amb allò, i tenia aquesta cosa també de la imatge tangible, no? Perquè ell el que trobava al cinema que no podia tocar les imatges. I ell sempre necessitava l'obra sobre paper, tocar el paper, tocar la matèria, i el moment en què ell, per fi, s'estableix a la Riera, a l'estudi al Virgili, bueno, i la nau a Salomó, doncs ja per fi, i es compra el seu or, li canvia la vida totalment. Ja es planteja una nova vida, molt més vinculada a la natura, a la terra. Fins i tot ell planta unes palmeres que són el seu pare i la seva mare, un arbre que és ell. I hi ha aquesta vinculació fins al punt de comparteix la creació amb la natura, la converteix en coautora de les seves obres. I arriba un moment en què no solament els guions ja els posa a la intempèrie perquè es converteixen en escultures, i que després els lliga i són preciosos, que hi ha un parell al museu i també molts més al Tinglado, sinó que quan ell li encarreguen el pavelló amb altres dos cineastes, el pavelló espanyol de Xangai, quan acaba l'exposició universal, ell s'emporta cap a casa, diguem, les demana, perquè s'havien de llançar, les lones que conformaven el pavelló. Les talla i les estén sobre el terra de l'hort. I allà doncs, van estar doncs, més d'un any a la intempèrie, passant els seus rucs i a les seves gallines, i ell sí. pel damunt, i salten al damunt, o sigui, fent com una col·laboració de la natura, el temps, el deteriorament. I després ja les van portar a la nau, i allà les va acabar de treballar, i van quedar allà esteses a terra, algunes penjades del sostre, i d'allà doncs, hem recuperat 8 peces que hem posat bastidors i que es poden veure al Tinglado. Són peces grans de 2,5 metres de costat.
Ah, és que és una exposició, jo crec, que ens descobrirà moltes coses, no?
És molt sorprenent.
De Vegas, no? I ens sorprendrà, que això és
molt sorprenent.
No sé si totes o la majoria de les peces, vaja, les ha cedit, de fet, la seva vídua.
Sí.
No? Per tant, no sé si hi ha algunes que no s'havien vist abans, Raquel.
Pràcticament, o sigui, tret d'una exposició que es va fer a la Vila Casa, si no recordo, fa uns 3 o 4 anys, i que ja es va presentar sobretot aquesta part darrere de la seva creativitat, mai s'havia presentat, bueno, ell havia fet alguna exposició concreta, potser de vídeos, perquè també feia videoart i, o de les llavors, o sigui, alguna sèrie molt concreta. Però així com en aquesta exposició és la primera que recull tota la seva trajectòria dels 70 fins al final, amb una representació de tot el que va fer. Evidentment, tot el que va fer no, perquè va fer milers d'obres, perquè un home que no parava mai, i el que hem fet és una selecció de tota aquesta trajectòria, de tota aquesta evolució com a artista.
També hem de dir que aquest projecte, no, aquest El otro Vigas Luna, la seducció de lo tangible, sorgeix també d'aquest llibre, perquè ara diran, clar, és que la Raquel s'ho sap tot de Vigas Luna, no? S'ho sap tot, perquè de fet sí. És la responsable d'aquest llibre. Fins i tot a tu, que tu saps tot o pràcticament tot. Hi ha coses que t'han sorprès, evidentment fent el treball del recull pel llibre i ara muntant l'exposició també?
Sempre, quan poses en relació unes obres amb una exposició, descobreixes coses noves. I és, això és molt interessant, no?, de la tasca de comissariat, de que poses, crees ambients, relaciones unes coses amb les altres i te descobreixes idees que no saps si estaven en la ment de l'artista, però sí que és un descobriment continu, no? Cada muntatge és diferent, tot i que siguin les mateixes obres, més o menys, perquè hi ha alguna potser que no hi cap i canvies per una altra o el que sigui, però sempre vas redescobrint l'artista a través dels diferents muntatges que fas a cada lloc. Per això, la mateixa exposició, cada vegada que les veus, que la veus, és diferent, no? Si heu tingut ocasió de veure una exposició que ha anat itinerant, en cada lloc és completament diferent, no? O sigui, perquè l'espai la transforma i ella transforma l'espai, també.
Parlem dels espais, que ens ho apuntaves al principi. Una part de l'exposició la tenim al Museu d'Art Modern de Tarragona i l'altra al Tinglado, al Tinglado lado 1 del moll de Costa al Port. L'ordre natural, no, per veure-ho tot, sí, és aquest, començar pel museu i després anar al Tinglado.
Exacte, sí, sí, ha de ser així. I bueno, el Tinglado també tenia una part de les fotografies aquestes que feia d'unes seqüències durant els rodatges, que li agradava molt fer seqüències del paisatge o seqüències dels actors ja fora de pantalla, diguéssim, i les muntava una damunt de l'altra així com a fent una seqüència que també són molt interessants. Després trobareu també la sèrie A Fiordi Pele, que és d'unes ampliacions, d'unes manipulades d'unes fotografies eròtiques que ell va recuperar dels anys 60, bastant divertides, perquè no és, l'erotisme dels anys 60 no és el d'ara, no? I no sé, és una exposició doncs, que jo crec que agradarà molt. I després el llibre jo crec que és molt interessant perquè és molt fàcil de llegir, molt àgil, i a més està maquetat per la seva filla Betty Vigas, que viu a San Francisco, i que ha fet una maquetació molt especial, com ho veureu. No hi ha cap pàgina que s'assembli a l'altra, totes són diferents, i és molt, molt visual, i la gent, o sigui, me fa molt, molt satisfeta de que la gent que el coneixia més a fons, que havia viscut amb ell i que havia passat molt temps amb ell, l'han vist reflectit realment en el llibre, no? I això doncs, em satisfà moltíssim.
Escolta, tenim oportunitat de veure a Tarragona aquesta exposició El otro Vigas Luna fins al 15 d'abril, o sigui, jo crec que aquests dies, no?, que estem com de mes o setmanes del cinema, que venen ara Òscars, Goyas i de tot, doncs celebrem el cinema així també, descobrint potser una faceta que no coneixíem, no?, els amants del cinema de Vigas Luna. La Raquel Medina és la comissària d'aquesta mostra que podem veure al Museu d'Art Modern de Tarragona i al Tinglado del moll de Costa del Port fins al 15 d'abril. Raquel, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Amb això arribem a la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5. No se'n vagin.
És la una. Són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del temporal de nieve que mantiene en alerta a 12 provincias de la mitad norte de la península. Aunque se rebaja el aviso de rojo a naranja en Asturias y Cantabria, la nieve ha cuajado incluso en Mallorca, a una altura de 800 metros. Y todo esto antes de que esta misma noche entre un nuevo frente de lluvia y nieve que va a mantener activo el temporal este fin de semana. La situación es complicada y además es viernes, así que es muy importante saber cómo están las carreteras. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos pendientes del temporal, como bien decías. Hasta ahora ya encontramos 122 carreteras y puertos de montaña afectados, 28 de ellos están cortados al tráfico y en 57 son necesarias las cadenas. La red viaria principal de momento está totalmente despejada. En Segovia encontrarán nivel amarillo en la SG-615 en Balsaín, en el puerto de Cotos. En Burgos está intransitable el portillo de la Sía, el portillo de Lunada, Estacas de Trueba y Bocos y la CL-629 en Valdenoceda, y es obligatorio el uso de cadenas en la Nacional 232 en Cubo de Bureba. En León están cerrados el puerto de San Isidro y Señales. En Cantabria están cerrados los puertos de Palombera, de la Sía, Estacas de Trueba y el puerto de Lunada, y es obligatorio el uso de cadenas en la CA-264 en Merilla, en la Nacional 621 en Dobarganes y la CA-281 a la altura de La Laguna. En Aragón, en Teruel, en la A-226 se requiere cadenas entre Ayepuz y Cantavieja. En La Rioja es obligatorio el uso de cadenas en la LR-232 en Ortigosa y en la LR-333 en Viniegra de Arriba. En Navarra se ha cerrado el puerto de Belagúa y en Asturias están cerrados el puerto de Conio y es obligatorio el uso de cadenas en 13 puertos de montaña. En Alicante están cerradas la CV-752 en Castel de Castells y la CV-70 en Confrides, además de la CV-778 en Relleu. En Granada está cortada la A-395 en Sierra Nevada y la A-337 en Ferreira. Por último, en Almería está intransitable la AL-3102 en Belefique. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olvide llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Pues habrá que hacer caso porque, desde luego, vaya panorama. Y fíjate, a pesar de los temporales, sigue faltando agua. Febrero ha empezado con un déficit de lluvia del 34%. La policía sigue investigando la presunta agresión sexual a una soldado del cuartel del ejército de Bobadilla, en Málaga, por parte de sus compañeros. Hay un soldado detenido. La soldado asegura que es la segunda agresión que sufre. Por Herrera en COPE acaba de pasar su abogado, Manuel Rincón.
En primer término, se queda un tanto aturdida, se queda un tanto sobrepasada por los hechos, pero posteriormente interpone la denuncia, porque entiende que probablemente no se le vaya a dar credibilidad a los hechos, en fin, todas las circunstancias que puede rodear, pues no solo a una militar, sino a una mujer que ha sufrido pues un intento de agresión, que duda cabe.
Y hay más noticias en este viernes 2 de febrero. Te las contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Mensaje del gobierno al presidente del Parlamento de Cataluña. Hablan del derecho a decidir, pero no deciden nada. El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, pide a Roger Torrent que busque otro candidato cuanto antes. Mientras en Bélgica, donde sigue fugado Puigdemont, los focos se sitúan hoy en Waterloo. Allí está la casa que el expresidente iba a alquilar al precio de 4.400 euros al mes. Después de desvelarse el emplazamiento y los detalles de la mansión de 550 metros cuadrados, nadie concreta ahora si Puigdemont va a seguir con su plan inicial. Pendientes de Francia, sigue la investigación del accidente de dos helicópteros militares en el que han muerto 5 personas. De momento se desconocen las causas del siniestro. Y hoy el mundo del cine despide a Reyes Abades. Fue uno de los mejores profesionales de efectos especiales y ha muerto a los 69 años. Reyes Abades había ganado 9 premios Goya a lo largo de su carrera y en la edición de este año está doblemente nominado por Oro y también por Zona Hostil.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes se está jugando la eliminatoria de Copa Davis entre España y Gran Bretaña. Carlos Ganga.
Es la primera eliminatoria, el debut de Sergi Bruguera como capitán. Se está jugando en Marbella, el primer punto entre Albert Ramos y Liam Brody. Situamos el partido de Emilio Guerrero.
1:55 de partido y el equipo español, capitaneado hoy por Albert Ramos, está solo un punto de hacerse con el 1-0 en la eliminatoria. Acaba de imponerse por 3-2. Estamos ya en el tercer set. España a un punto solamente de estar ya 1-0 en la eliminatoria.
El siguiente punto lo disputan Roberto Bautista y Cameron Norrie. En fútbol, hoy empieza la jornada 22 con el Real Sociedad Deportivo de La Coruña a las 9. Acaba de hablar Zidane. Mañana Levante Real Madrid. El francés dice que la liga no está sentenciada y que aún no piensan en el PSG.
Si nosotros pensamos que tú vas a jugar el Paris Saint-Germain, así, nos equivocamos. Y los jugadores no piensan eso. Piensan que sabemos que nosotros tenemos que recuperar nuestra confianza en lo que estamos haciendo, porque hay dos partidos de liga donde nosotros metemos 11 goles. Si tú haces las cosas bien, nosotros vamos a tener muchas posibilidades de ganar el partido.
Vuelven Isco y Ramos mañana y además hoy tenemos Euroliga después de las derrotas del Real Madrid, Barça y Valencia. Hoy Hinki, Unicaja y Baskonia, Estrella Roja.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Com sempre, al dia, ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240, no amb problemes, la xarxa viària, perquè la meteorologia així ho fa, però que és circulable. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard. Com estàs? Esteu emboirats encara?
Doncs sí, sí, i la Nacional 240 va rebre un extra de trànsit aquesta setmana, perquè un dia van haver de tancar l'autopista de peatge.
Exacte.
I van desviar. Són aquelles brillants idees que tenen. És la Nacional 240 no va prou congestionada, no té prou problemes, que tanquem l'autopista i desviem tot el trànsit cap a la Nacional 240.
Clar, que és molt més segur, amb boira, sobretot, la carretera.
De veritat que solucions hi ha,
Sí, sí, ja caps que, pensants
no,
pocs.
No és el dia avui, però...
Escolta, sempre és el dia, sempre és el dia. Però bé, si és veritat que quan... Sempre demanem precaució, però aquests dies que hi ha pluja en alguns punts, boira ja, allò, quan arribes, vas arribant a Borges, que sembla que puguis tallar amb un ganivet, la
sí.
Boira que comença.
Sí, la boira estava fins a les Borges, des de Soses fins
això,
a les
doncs,
Borges.
Sí. Molta, molta precaució, sobretot. I si ho podem evitar, doncs mira, millor que millor.
Però va, nosaltres parlem de propostes d'oci.
Sí, senyor. Començo jo, vinga, va, aquesta setmana. Tinc unes quantes, d'entrada.
Unes quantes?
Unes quantes, però mira. molt ràpid, tu tranquil.
No, digues.
Mira, apunteu a l'agenda, us dono dues opcions per diumenge, 4 de febrer. D'entrada, al matí, és una activitat en família, molt divertida, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. I treballaran, faran una activitat que hi podeu anar tota la família, doncs amb els nens de diferents edats, per treballar-ho tots junts, per treballar el món de la imatge al món romà. D'acord? Això serà a les 11 del matí, el diumenge dia 4. Us ajudaran a imaginar com eren els habitants de l'antiga Tàrraco, i proposa una activitat molt divertida i s'ha de portar una foto, una foto de cadascú, d'acord? Per participar en aquesta activitat. S'ha de fer reserva prèvia perquè ells ho puguin preparar tot. Us deixo el telèfon del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 977 25 15 15 25 15 15. Són 5 euros l'activitat i, com us dic, és per tota la família. Pot estar molt bé, tu que tens nens, això, Ricard, per fer-ho amb els
nens. Jo ho tinc apuntadíssim, això.
Perquè, a més, es treballa entre les escultures al museu, O sigui que té molta gràcia aquesta activitat en família. I després, si ja sou a Tarragona, doncs diumenge a la tarda, a les 7, al Teatre de Tarragona, hi ha un concert solidari en benefici de la Fundació Bona Nit. És una fundació que treballa a Tarragona des de l'any 80 amb persones sense sostre, l'única que tenim a les nostres comarques d'aquest estil. I és aquest concert el faran les bandes professionals dels conservatoris de la Diputació de Tarragona, per tant, és una bona oportunitat per escoltar a Beethoven, música de cine, també, per exemple, la dels Miserables, doncs tot això serà diumenge a les 7. I molt ràpid, com que aquest cap de setmana és molt de cine, perquè sí. Hi ha els Goya, doncs a Tarragona tenim aquests dies l'oportunitat de veure una exposició sobre Vigas Luna. És l'exposició El otro Vigas Luna, per conèixer la seva faceta, no cineasta, sinó com a pintor, com a fotògraf, com a dissenyador, arquitecte, no? Que era una persona... En Vigas Luna, doncs, amb moltes inquietuds artístiques, i aquesta exposició és una molt bona manera de conèixer una mica més de Vigas Luna. Està al Museu de Tarragona i també al Tinglado, al port. Així
el Tinglado.
Ho podeu veure, s'ha de veure les dues fases, les dues parts. Al Tinglado hi ha les pintures més grans, no? Les peces més grans. I després al museu comencem aquest camí per la, com us deia, la vida artística.
Home, moltes inquietuds i molt temps també,
Què vols dir?
Per tocar tants pals,
home,
no?
Ell li agradava i, de fet, li feia com a vergonya. Com a vergonya mostrar les seves pintures. Durant molt temps ho va tenir com a amagat i, de fet, algunes de les peces, la majoria de peces, les ha cedit la seva vídua i no s'havien vist abans. O sigui, que és una bona oportunitat.
Molt bé. Doncs, Déu-n'hi-do, ja estic fent agenda.
És que no em volia deixar res avui.
Ja estic fent agenda. El que passa és que, mira, m'agrada que em proposis coses també que no tinguin hora concreta, perquè també saps que et pots fer així, em planifico tot un diumenge, a les Terres de Tarragona. Bé, vinc tot el dia i jo doncs ja busco el moment per anar a veure l'exposició i després a dinar i
clar,
tot això.
Clar, te'n vas al port a fer una rosset. No, sí.
Escolta, deixa'm que et proposi jo dues coses. Mira, una també sense horari, l'altra amb horari. Sense horari, és una exposició que porta per títol Dones de Ciència. Estarà ubicada a la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i comença avui i és des d'avui dia 2 de febrer fins al proper 26 de febrer, per tant és de llarg recorregut, si no et va bé aquest cap de setmana doncs ja busques, però ja saps que jo sóc home de ciències i per tant és una exposició que crec que hauríem d'anar a veure tothom per dues raons, una perquè toca el tema ciències i ja saps que m'agrada i l'altra perquè estudis recents sobre gènere i ciència ja saps que segueixen revelant que encara hi ha una discriminació envers les dones en les institucions d'investigació científica i tècnica.
I tant.
Si això passa al segle XXI, doncs imagina't el que passava al segle XX o al segle XIX. Tot el que van viure les dones pioneres amb el món de la ciència i de la investigació. Doncs aquestes dones, als quals es ret homenatge en aquesta exposició, van haver de lluitar per obrir el camí de la integració al món científic a altres dones. Camí que encara avui resta pendent en la construcció d'una nova cultura on es pot oblidar el paper que evidentment les dones juguen en el terreny del coneixement i les noves tecnologies. Crec que és una exposició que hauríem d'anar a veure, que hauríem de buscar el moment. Està a la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. S'inaugura avui, dia 2, i estarà fins al proper 26 de febrer.
Doncs molt interessant, perquè de fet estudiem, crec, un tant per cent molt petit de les dones.
Baixíssim.
Que en ciència i en cultura, de fet, han tingut molt a dir a la nostra història. O sigui,
saps, saps que a Lleida tenim un carrer que s'anomena carrer de la doctora Castells.
Uh-huh.
Doncs va ser la primera dona doctora d'Espanya. La primera, i la veritat és que no fa massa, per desgràcia, no fa massa. I després et faig una proposta ja del món de les arts escèniques, concretament al CaixaForum de Lleida, i aquesta sí que és amb data i hora, que és demà dissabte a les 6 de la tarda, porta per títol Pum Sum K, és una activitat familiar, però té la peculiaritat que se centra en el món de la percussió, i la peculiaritat és que no veureu instruments, no n'hi ha d'instruments.
Ah, no?
No. Fan anar de tot menys instruments. Però sona bé, sona perfecte.
Ah.
O sigui, et fan anar una taula, una cadira, un tros de pal que troben d'escombra, una llum, un candelabre, qualsevol cosa que et puguis imaginar, doncs et fan aquesta proposta del món de la percussió. Es diuen Pum, l'espectacle, Pum Sum K, és una activitat familiar de 3/4 d'hora de durada, demà dissabte a les 6 de la tarda al CaixaForum de Lleida.
Ah, doncs molt interessant, apuntat.
I sona bé, que jo ja l'he vist.
Ah, mira tu, quina sort,
clar,
no?
Sí.
Escolta, Ricard, et proposo parlar de cine. Tenim a la Laura preparada.
Està aquí preparada, doncs, està impacient, fem una pausa.
Que agafi aire perquè són 59 segons.
Vinga.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Sí, això vol dir que anem al que dèiem,
Ai, al lío.
Anem al lío. Al cinema anem. Laura González,
què tal? Bon dia.
Divendres de cine.
Doncs mira, aquí estem, després de la horrorosa gala dels Gaudí, que no podia començar sense comentar-vos-la.
Mira, no sabia si era el primer que anaves a dir o anaves a suavitzar una mica. Però
no s'ho ha pogut aguantar.
D'entrada,
no. horrible.
La vas acabar?
M'encanta veure les gales. No, no la vaig acabar, vaig apagar, me'n vaig anar a dormir, perquè a part se va allargar, que si discursos, que si no sé què, tot superpolititzat, ni una rialla, tot un drama, o sigui, horrible.
Per què barregen la política on no l'han de barrejar?
Jo què sé.
A veure, jo he de dir que estic d'acord amb la Laura. Sí que és veritat que a mi em sembla bé que s'utilitzi doncs, per expressar, per reivindicar aquest tipus de gales, però és veritat que va ser, independentment d'això, va ser lenta, avorrida, no tenia cap gràcia, pràcticament res.
Zero gràcia.
No? No, jo vaig acabar canviant de canal, també em sap greu, perquè, no sé, David Verdaguer, que era el presentador, m'hi trobo que és un noi que m'agrada, vull dir, trobo que ho fa bé, però no sé exactament què fallava, però...
Si jo ho vaig fer bé, ni tan sols vaig intentar veure-la.
Un ambient a part, com a molt, no sé, és que no... Llarga, farragosa... No em va fer el pes, gens.
Vale, això és la gala, però els que van guanyar bé, no? Sorpreses?
Pues me va sorprendre la quantitat de guardons que es van portar en certa glòria. És una pel·lícula que no he vist, que tenia ganes de veure, que suposo que tècnicament és de lo millor... Però, clar, a l'haver tingut tan poca repercussió en taquilla, pues pensava que no estaria
però
tan
ja
considerada.
Però ja saps que això no té que veure, tampoc. Si la pel·li és bona, no necessàriament la gent la va a veure.
Ja, però si és bona també se comenta més, la gent va més a veure-la, no? Una mica això també, el boca a boca. Jo, si algú me recomana una pel·li, me'n fio més de llegir una crítica i, saps?
És veritat. No, depèn de la persona.
Sí també.
també. Escolta, si me la recomana el Ricard, segur que no hi va.
Oh! Home,
perdona. Jo les recomanacions que faig les faig molt sinceres i molt clares. Jo, si és una cosa de comèdia tonta, te dirà, a mi m'ha agradat, és una comèdia tonta. Ja està, llavors tu ja tries.
Molt bé.
Coses de Star Trek a part.
Va, doncs, sí. Dit això, jo no sé si algú... Escolta, que ens expliquin els oients també la seva opinió sobre la gala dels Gaudí, si algú la va veure, no? @copetarragona@copelleida, Twitter.
Si algú la va veure.
Si algú la va veure.
Si no algú va aguantar fins al final.
No sé com va anar d'audiència la cosa.
No he vist estudis d'això. Escolta, abans de parlar dels Premis Goya, que seran aquest proper cap de setmana...
Dissabte, sí, demà.
Sí.
Hi ha alguna estrena?
Sí, poques, però n'hi ha. Te les explico així una mica... M'enrotllaré una mica més, perquè com que són només set, doncs...
No t'enrotllis gaire, que suposo que...
Hem de fer la porra dels Goya, no?
Clar, és veritat. Vinga. Doncs bé, tindrem El Hilo Invisible, que és una pel·lícula basada en la vida d'un dissenyador de roba, un modisto, que ens traslladarà directament als anys 50 degut a la bona ambientació que té la pel·lícula. Té algunes nominacions també als Oscars, entre elles la de millor actor per Daniel Day-Lewis, que per ser que el senyor no es considera actor, sinó fabricant de sabates, ja té 3 Oscars en la seva carrera.
No li ha de malament.
No. Doncs bé, al Londres de la postguerra, al 1950, Reynolds Woodcock i la seva germana Cyril estan doncs, molt cotitzats en el món de la moda britànica, on vesteixen fins i tot a la Casa Reial, a estrelles de cinema i a tota dona elegant de l'època. Un dia, el solter Woodcock coneix a Alma, una jove que aviat es convertirà en la seva musa i en la seva amant. Llavors, la seva vida, doncs, que estava acuradament controlada i planificada, es veurà alterada per la irrupció de l'amor, que tot ho capgira. I bé, com deia, està protagonitzada per Daniel Lewis, que també està nominat a l'Oscar. Tindrem també Amityville, El despertar, també una pel·lícula que ens ve dels Estats Units. Sí.
Que és de terror?
Sí, retorn d'algunes sagues de terror amb l'excusa de que el mal sempre torna. En aquest cas diuen que torna cada 40 anys. Pues a mi et passa el mateix i ja, bueno, és l'excusa per ara refer coses que en dècades anteriors doncs, han tingut èxit. Aquest cop, la Belle, que és una noia que, òbviament, ha de ser guapa, de tenir unes cames llargues, rosa, cridanera, saps? Perquè si fas una pel·li de terror has de triar algú que cridi, no? Doncs la seva família doncs, es muda a una casa... per poder estalviar diners i poder costejar el tractament del germà bessó de la protagonista que es trobava postrat en un llit en mig en coma. No? Llavors, bueno, comencen a passar fenòmens estranys a la casa, incloent la miraculosa recuperació d'aquest germà i el malson cada cop es va tornant més aterrador. Llavors, la Bel, la protagonista, doncs, comença a sospitar que la seva casa, doncs, que la seva mare, perdó, no li està explicant tota la veritat, llavors s'adona de que s'han mudat a la casa d'Amityville. Qui no coneix aquesta casa, per favor? Si l'han vist en un munt de portades de llibres, se n'han fet, jo què sé, 12 pel·lícules.
M'estàs mirant a mi, Laura?
No. Però qualsevol jove que es mudi, pues jo, si us heu de fer una mudança, els que us aneu l'any que ve a estudiar fora, el que sigui, mireu que no us aneu a viure a Amityville, perquè és una casa pues, famosa, no sigueu pardillos, no us fiqueu en una casa encantada, perquè a més aquesta casa existeix de veritat, i les històries que s'hi conten, que van passar, també són veritat. Hi ha hagut assassinats, coses allí xungues, però per això millor que la tanquin a Calicanto i que es quedi allí, saps?
Està fent una mica de mandrota, aquesta pel·lícula.
Sí, bueno, jo us l'havia de vendre una mica, és el que hi ha. Tindrem també El quaderno de Sara. És una pel·lícula d'orilla, ¿vale?, que transcorre a les mines de coltran de l'Àfrica. La pel·lícula té com a protagonista Belén Rueda en el paper de Laura, una noia que busca la seva germana Sara des de fa anys. La Sara resulta que desapareix enmig de la selva del Congo, i ni la ONG amb la que treballava ni l'ambaixada doncs tenen notícies d'on pot estar. Fins que un dia apareix una foto en un poblat miner a l'est del Congo amb la imatge borrosa de la Sara, de la germana de la Laura. Doncs sense dubtar-ho, Laura, Belén Rueda, viatja fins a Kinshasa, disposada a endirsar-se en el territori dels senyors de la guerra, sense sospitar que aquesta aventura la portarà fins al més brutal, violent i ocult dels engranatges dels poders occidentals. Sembla molt interessant la pel·lícula, la veritat és que, i a nivell tècnic, els planos que he vist al tràiler sembla de xula.
Escolta, que estem escoltant música de...
És la banda sonora d'Eduardo Manos Tijeras, que també passa així a l'hivern i com que està fent fred estos dies, pues mira, així ens ambientem. Doncs tindrem Déjate llevar, és una pel·lícula italiana, una comèdia amb Toni Servillo i la espanyola Verónica Echegui com a protagonistes. Què succeeix quan agafes un rígid psicoanalista enfocat en l'estudi de la ment i l'ajuntes amb una jove que es dedica al fitness? Doncs bé, amb barba i al més pur estil Sigmund Freud, el doctor Elio Venezia doncs viu una vida tranquil·la i predecible. Ell està separat, però encara segueix enamorat de la seva exdona, amb qui té un fill en comú i amb la que a més són veïns, no? Tot i això, l'Elio doncs viu tranquil i confortable fins el dia que el seu metge li diu: noi, has de canviar la dieta i practicar exercici diàriament. Llavors, pues, apuntem un gimnàs i així coneix a la Clàudia, una jove entrenadora personal que és un desastre en l'organització de la seva vida emocional. Vamos, que sempre se lie amb el pitjor de cada casa. Però, bueno, aquesta noia doncs capgirarà el món d'Elio, que la veu d'una manera una mica paternal. La comèdia no està mal i li han donat un premi que vindria a ser com el Globus d'Or d'Itàlia.
A mi me l'han recomanat des de la Rambla de l'Art, justament, que allà la podeu veure, a les comarques de Tarragona, a Cambrils.
Molt bé. I ara, bueno, una pel·lícula que es diu La bola dorada. És una pel·lícula familiar d'aventures, espanyola. El film doncs ens explica la història de Bea, que és una nena de 7 anys, que és una mica tímida i una mica sapastre, així... Bueno, i com que els seus companys de classe tendeixen a ignorar-la i a riure-se'n una mica d'envella, doncs ella acostuma a refugiar-se en la seva imaginació. Potser per això els seus únics amics són en Teo i la Sofi, dos famosos presentadors del programa de televisió per a nens els dissabtes, no? Però un dia tot canvia perquè entre el televisor i la realitat doncs s'obre un portal d'on pot entrar i sortir coses meravelloses però també perilloses.
Sí, com sempre.
En aquest mateix moment, doncs una bola daurada, que és la protagonista de la història, travessa la pantalla i així com els personatges del programa l'han perdut, doncs el món real també és per una cosa valuosa, que és una moneda que pertany al pare de la Bea. Llavors, els éssers de la realitat i de la ficció hauran d'unir les seves forces per recuperar el que s'ha perdut abans de que ho trobi el malvat professor Avorrimiento. Recorda una mica amb aquella pel·lícula de L'últim gran heroi, però aquesta és per a nens i, bueno, salvant les distàncies, Hollywood, Espanya, bueno, pues,
això és L'últim gran heroi és la de l'Arnold?
Sí, m'encanta aquesta pel·lícula. Sempre que puc te la colo per aquí. Sí. Però bueno, en lloc de fer un homenatge al cinema com passa a L'últim gran heroi, doncs ho fa amb els programes televisius dels que tots tindrem un bon record, cadascú de la seva generació. No sé, el Super 3, el Megatrix, el Club Disney, la Bola de Cristal... No sé, cada generació té la seva.
La Laura és jove, te n'adones, eh, Mònica?
Sí.
Perquè parla de programes televisius infantils i et fa aquí un exemple, et diu Super 3, Megatrix, Club Disney... però obvia els grans.
Home, ha dit La bola de cristal.
Bueno, La bola de cristal ho ha dit, jo crec que no l'ha vist mai, no sap el que és. Barrio Sésamo.
Sí, sí que ho he vist. Barrio Sésamo.
Cajón desastre.
Nosaltres som d'una altra època, Laura.
Pues per això dieu la vostra, bueno. Ja ho
diu. Jo era molt de La bola de cristal, eh?
Era molt bona, eh?
Doncs bé, l'última estrena que tindrem aquesta setmana és Cavernícola, és una pel·lícula d'animació britànica, és del creador de Wallace i Gromit, el Nick Park, i bueno, aquesta pel·lícula doncs, està feta amb aquell tipus d'animació stop motion amb plastilina que caracteritza aquest director. Cavernícola explica el pas de l'edat de pedra a l'edat de bronze. El protagonista és en Duke, que és un home prehistòric i que veu en perill la seva llar i la seva tribu, i llavors... veu en perill degut a l'arribada del malvat modern l'Ornuth, qui porta armadura i gaudeix d'armes fetes amb metall i, si me permeteu, amb unes construccions una mica anacròniques també, perquè allò ja sembla de l'edat de vapor. Vale.
De vapor.
Sí, ja m'entens. Llavors el duc doncs, decideix enfrontar-se amb aquest malvat i ja de pas doncs, inventarà el futbol també sense adonar-se.
Ah, mira.
És una pel·lícula molt còmica i per a tota la família, és divertida. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more, tonight we're on. Doncs bé, sempre que tinc que comentar premis, guardons, gales, tal, m'agrada ficar a l'Alan.
Et queden 3 minuts i mig, ho dic perquè t'administris.
Doncs bé, us explico una mica...
Tranquil·la, tranquil·la.
Fem ràpid, ràpid les categories...
De què parlem?
Dels Goya. Ah, dels Goya. La gala dels Goya, que és demà, com ja has dit abans.
Què són els Goya?
Són els premis grans que es donen aquí a l'Acadèmia de Cine d'Espanya, sí... Perquè també hi ha els Feroz, però són una mica com l'antesala, no?
I els Gaudí, què eren?
De l'Acadèmia Catalana.
Correcte. Sí, sí. Llavors, bueno, tindrem com a millor pel·lícules 5 candidates. L'autor, Estiu 1993, Handia, La llibreria i Verònica. Feu les vostres apostes i...
Mònica Carrasco.
Pel·lícula, Estiu 1993.
Vinga, jo per variar ficaré La llibreria.
No, jo no em mullaré, no cal que em miris a mi.
Si triem les dues la mateixa, doncs no tindrà gràcia, porra. Després, a veure, fem així categories grans. La millor direcció... tenim Manuel Martín per l'autor, autor Arriegui i Joan Garanyo per Handia, Isabel Coixet per La llibreria i Paco Plaza per Verònica. Aquí crec que coincidirem amb la Isabel Coixet, no?
Jo diré Carla Simón.
Carla Simón està a millor direcció novell.
Direcció novell, sí. Perdó. Va, doncs sí, Coixet, és veritat.
Doncs a direcció novell, com bé deia la Mònica, tindrem la Carla Simón per l'Estiu 1993, el Sergio Sánchez per El secreto de Marrowbone, els Javier Calvo i Javier Ambrosi per La llamada i a Lino Scalero per No sé decir adiós. Jo voto per Sergio Sánchez, per variar de la Mònica una mica, El secreto de Marrowbone.
Vinga, va.
I per tu, la Carla Simón.
Per mi la Carla Simón, sí.
Després anem als actors, que també fa molta patxoca això de parlar d'actors. Jo crec que de millor actor li donaran a Javier Gutiérrez per l'autor. Estan nominats també Antonio de la Torre per Abracadabra, Javier Bardem per Loving Pablo i Andrés Gertrudis per Morir.
Jo és que coincideixo en Javier Gutiérrez. Jo no massa, no. Però va, si no hem de coincidir, diré Antonio de la Torre.
No, vaja, si
però
teniu,
crec, que li donaran, crec que li donaran a Gutiérrez.
Antonio de la Torre també està nominat per actor secundari a El autor, on també està nominat José Mota per Abracadabra, David Verdaguer per Estiu 1993 i Bill Nighy. Que per La llibreria.
Va, tu primer.
Jo crec que el Bill Nighy, a veure, per mi és el millor actor dels tres, dels
doncs,
quatre.
Jo crec que li donaran a David Verdaguer.
Jo penso com tu, però optaré pel britànic. Com a actrius tindrem a Maribel Verdú, amb Abracadabra, Emily Mortimer per La llibreria, Penélope Cruz per Loving Pablo i Natalie Poza per No sé decir adiós.
I no podem coincidir? Sí.
Sí, jo crec que sí, aquí està clar. Natalie Poza.
Natalie Portman, clar, home.
Natalie Poza.
Poza, no és la Portman de Star Wars, eh? No, no.
No. De millor actriu secundària, jo me decanto per Adelfa Calvo, perquè vaig veure l'autor i me va encantar, però també estan nominades Anna Castillo, Belén Cuesta, les dos per La llamada i la Lola Dueñas per No sé decir adiós.
Jo diré Belén Cuesta, va.
Venga. I després, què pues, que voleu que comentem també? Pel·lícula iberoamericana, europea, d'animació,
documental...
Trien
una, la d'animació, va.
Vinga, així pots fer tu també aposta, sí. Ricard. Aquí només n'hi tenim tres. Tenim Deep, que és aquella sobre el fondo marino, una que és basca, que es diu Nur i el templo del dragón, i Tadeo Jones 2, El secreto del rei Midas.
A veure, diré Tadeo Jones perquè, clar, la campanya de màrqueting i d'això que ha portat, doncs, evidentment, espero, suposo, les altres que no les he vist, tampoc.
Jo és que no...
Bueno, l'animació també és... Jo crec que de les tres és la millor.
Uh-huh.
Tadeo Jones, sí?
Sí, jo crec que sí. Bueno. Pues bueno, ja hem fet les apostes.
Això queda gravat.
Sí, una... aquest és el problema,
una
no?
Una cosa que hem de dir, que hem sabut avui que ha mort Reyes Abades, especialista d'efectes especials, que s'han dut 9 Goyas i està nominat en aquesta edició, estava nominat també... en aquesta edició per Oro i Zona Hostil, o sigui que és una llàstima.
Mira.
Doncs no tenia constància d'això, no he mirat avui les notícies.
Laura González, divendres de cine, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu, Laura.
Mònica Carrasco, directe escapa a 2:15 de dues.
Sí, Ricard Álvarez, i el cap de setmana, que no m'ho puc creure, ens parlem dilluns.
Cuida't, una abraçada.
Adéu. Nosaltres arribem al punt de 2:15 amb això. Els deixo amb la programació de la cadena COPE. Que tinguin molt bon cap de setmana i gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.